Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos. Avui ens acompanya Mireia Vilar des de l'estudi de ràdio de la Universitat Politècnica de València. Però avui no estem en Gandia. Ens hem traslladat fins a València, al campus de Vera, on ens acompanya, com he dit, Mireia Vilar. Ella és multiinstrumentista, que ens proposa en el seu primer disc, Madre Salvaje, un univers molt interessant que viatja entre sonoritats pop i electròniques. Però no només, li interessen molts altres gèneres que també, diguem, que s'apropa al món del jazz. Li agrada molt les músiques brasileres. Ara ens contarà. Per a posar-nos en situació, anem a escoltar el tema que dona nom al disc, que s'anomena Madre Salvaje.
Se abre por la noche y durante el día es un cuadro en la pared. Ella la atraviesa vestida con sus trajes, vuela y serpentea hasta desaparecer. Llega un lindo bosque donde nunca tiene miedo, juega los lobos, coge setas y dientes. Vuelve, me da un beso y me explica un cuento de algo que soñé ayer. Mi madre salvaje habla con lobos, con piedras, con setas y con arte.
Con arcillas, con árboles.
Benvinguda, Mireia, als viatges de Carlos Carlos.
Hola.
Estes cançons estan inspirades en textos de Mercè Soler. Començaries a musicar cançons, textos del seu llibre. Què trobares en els seus textos?
Moltes imatges. A vegades és raro, no?, trobar-se un text i veure fotos tota l'estona, no?, o trossets d'una pel·li, o no sé. I jo veia unes imatges molt boniques, molt inspiradores. Què veia en els seus textos? Sobretot la mescla de la realitat o diguem, de la vida quotidiana, no?, amb fantasia.
I què t'interessa d'eixa fantasia i d'eixa realitat?
Doncs de la realitat m'interessa sobretot la part més emocional de l'ésser humà, no?, en general. Estem parlant de tots els sentiments possibles, no sé. De l'amor, de la tristesa, de la ràbia, de... jo què sé.
Parlaves de que quan tu vas llegir el seu llibre se'n van remoure els budells. Vaig riure, plorar, pensar. Què vas pensar?
Vaig pensar... lo insignificants que som els éssers humans, no?, d'alguna manera. Em vaig veure com una molleta de pa molt, molt, molt menudeta dins d'un univers infinit, no? I aquesta cosa existencial de plantejar-se, pues això, on estàs tu, on està la resta de la gent, lo minúscul que ets, no?, com a persona de dins de tots els éssers vius, ja t'estic parlant ja no només de persones, sinó dels éssers vius que hi ha en l'univers, no? Sobretot això, era com fer-te reflexionar moltes cosetes, no sé.
I obrisses el disc en Madre Salvaje, que és un homenatge a les mares.
Sí, és un homenatge a les mares. La història en concret parla de la mare...
És la cançó en la que vam veure l'entrevista.
Exactament. Parla de la mare de Mercè, exactament, però clar, una de les coses que tenen els textos d'ella és que empatitzes molt i són molt extrapolables, no sé si ho he dit bé, però vull dir que te'ls pots fer teus. Qualsevol persona que ho llisca o escolte se pot empatitzar amb la història. I la mare de Mercè troba qualsevol excusa per anar al bosc, li encanta estar en el bosc, passejar i diguem que, pues això, que... De fet, ella em va contar una anècdota un dia, crec que quan estàvem en Berlín, que va quedar amb sa mare per fer-se un cafè. Sa mare va anar a veure-la a Berlín, o no sé si va anar Mercè a Barcelona. Diguem que estaven en un context molt urbà, ¿vale?, de ciutat. I ella, pues, mentre es prenia un cafè, tal, de sobte va vindre un ocellet i es posa la seva mà, no? I li passen coses així. Ella està en un context, totalment fora del bosc, però el bosc la segueix, no?
De Mercè Soler també t'interessa, ella no només escriu, també fa moltíssimes altres disciplines artístiques. Jo crec que en aquest projecte això també se veu reflectit.
Sí, sí. Ella és una artista multidisciplinar que tot el que fa ho fa preciós, perquè jo sé que ha treballat com a escaparatista, per exemple, interiorista, ara s'ha especialitzat en l'enquadernació, a l'antigua usança, diguem-nos, ¿vale? Ho fa ella amb les seues manetes, el cus, els llibres i això, i els fa molt bonics. Que més, també fa llibre d'autor, crec que es diu així, el concepte, llibre d'autor, que l'última obra que ha fet... Tracta dels 7 pecats capitals i n'hi ha imatges molt xules. Està molt bé. Podeu consultar la seva web si voleu, mercesoler.com, i allí veureu l'univers d'ella, que és espectacular.
I com has portat aquest univers d'ella, que jo crec que quan llitges els textos veus molta llum. eixa llum a mi me recorda, per exemple, a tu dius, te dius en una entrevista, totes les cançons contenen imatges cinematogràfiques, com es comentaves abans, i em recorden a les pel·lícules de Wes Anderson, que algunes pel·lícules pues, també tenen molta llum, no? I jo crec que quan tu escoltes la teua música també té molta llum. Com tu fas això?
Pues no tinc ni idea. No ho busque. Però m'ha agradat molt el que m'has dit. Jo també pensé que, bueno, més que n'hi ha llum o que no, com que parle del que parle, sempre m'agrada que soni un poc optimista, no? En un to optimista, igual vols dir això, la llum aquesta.
Exacte.
Pots parlar d'algo molt trist, però d'un punt de vista optimista.
En el disc trobem sonoritats pop, trobem sonoritats electròniques. Qui t'acompanyen per a fer este univers musical que se crea al voltant de...
Jo treballo bàsicament amb dues persones que han fet, que han convertit les cançons que jo portava o amb la guitarra i la veu pelat, o amb un piano amb la veu pelat, o jo que sé, o algunes sí que les he premaquetat amb el live i les tenia un poc més pensades, no? Primer vaig estar en VR a casa de Vicent Huma, que és un músic espectacular. M'encanta, és genial. I allí vam treballar els temes de Madre Salvaje, l'Estrus i Mr. Shot i la Reina del Baile. Varen treballar aquests tres temes. Diguem que varen... Igual Huma és més una figura d'arranxista, en aquest cas, més que de productor, no? Sí, ell també me va parlar. Jo crec que sóc arranxista d'aquestes cançons, tal. I després amb això ja me'n vaig anar a Barcelona, on vàrem acabar de produir aquestes tres cançons i ja tota la resta també les vaig fer amb Juan Rodríguez Verbín, que és, bueno, una grandíssima persona, som amics també, i un músic, bueno, increïble. Tot el que fa, ho fa molt bé. És baterista del grup Seaward, a part de que treballa moltíssima més gent, i també, de fet, li van donar un Grammy també a la millor enginyeria de so. Un crack.
Este és el de Brasil, no?
No. El de Brasil és el que ha fet el mastering, que es diu Carlos Freitas, des de Classic Master. I, bueno, ell, diguem que és molt conegut allà en Brasil perquè ha treballat amb artistes com Javan o Caetano Veloso. I
què t'agradava d'ell? Què vas fer? O per què el vas triar d'ell?
Sobretot perquè quan vaig llegir que havia fet els màsters de molts discos de Caetano Veloso, que és un dels meus...
I què t'agrada de Caetano Veloso? Que...
M'encanta la seua veu. És el que més m'agrada, perquè és molt austera, és molt plana, a mi m'encanten aquestes veus, i sobretot per la tendresa que transmet. A mi jo crec que és molt tendre, molt tendre, sí.
M'explicaves que t'agraden molt aquestes melodies, la manera de cantar dels brasilers. Com són aquestes melodies?
Jo crec que la veu... A veure, ara vaig a generalitzar, segur que n'hi ha de tot, com n'hi ha de tot en tots els puestos, però crec que, sobretot en Brasil, en general, les veus són molt així. No són molt ornamentades ni molt virtuoses, tal vegada no estan molt plens de melismes, sinó que ells canten, jo diria que més com ho direm això? Com si et parlaren a l'oït, no? I això, tenen aquesta manera de cantar que és, com he dit, molt austera i molt plana, però que transmet una cosa, a mi m'emborrona molts músics brasilers. Bueno.
Ara m'agradaria escoltar una altra cançó que se diu Limbo Yonki. Com és així, Limbo?
Pues el nom...
Jo no vull descriure què passa ahí dins, però sí que vull que m'ho expliques tu, perquè sí. M'agrada molt ixe univers que es crea.
El nom el vaig posar... Bueno, el vaig agafar d'un amic meu, del meu primer amor, de fet. Una conversa que vàrem tindre, perquè ell sempre està reflexionant, no?, de la nostra realitat, el món en què vivim i tot el que està passant en paral·lel, en universos paral·lels, diria jo. I això, no? Pues a veure, de manera així vasta i ràpida, per a resumir-te-ho, és el món aquest on vivim, no? Sobretot els del món occidental, pues que estem... Nosaltres sabem tot el que està passant a tot arreu, però no podem sortir del nostre loop, no? I per això era una manera de dir limbo, una sensació més plaenera i més de allunyar-se un poc de la realitat, no? I Yonki, pues que és que a veure qui surt d'ahí.
Falta poco para que quede mucho. Queda mucho para que falte poco. Tiempo de perder la identidad. Y en su
Mireia, tu eres cantant de jazz?
Bona pregunta.
On queda el jazz en este projecte? Jo l'he vist en directe i sí que crec que té una part important d'improvisació, però conta'ns.
A veure, la paraula jazz és molt gran, no? Bueno, més que gran, és molt eclèctica, no? Al final n'hi ha molts tipus de jazz i no sé... On està el jazz? Pues supose que en el meu bagatge, en el meu subconscient i musical. Jo vaig estudiar cant jazz a Barcelona, això és la meva titulitis, és aquesta. I però sí que és veritat que sempre m'he acostat a altres músiques, si estem parlant des d'un punt de vista d'un jazz molt purista i tradicional. Vale? Però com he dit, el jazz és pues hi ha moltíssims, molts tipus de jazz, no? I, per exemple, igual m'apropa en este disc la part de, més de la música brasilera, que també és considerada dins del repertori jazzístic, no? Pot ser que siga aixa la, el link, ahí, no sé.
En el disc trobem cançons en quatre llengües. Això sembla molt més quotidià que podria ser una normalitat en qualsevol altre artista.
Sí, és que m'ho pregunta moltíssima gent i a vegades dic, i per què no? No sé,
exacte.
És com... Perquè sí, perquè sempre he cantat en aquestes llengües. De fet, mai havia cantat en castellà i tenia moltes ganes de fer-ho, saps? Sempre havia cantat en anglès, sobretot en brasiler i en català. I en castellà, però mai, mai, mai. I al llegir el llibre de Mercè, que era en castellà, pues mira, vaig dir, este és el moment.
En el disc has inclòs diferents... Si has parlat que són dos persones, com siguem, i tu, i la part de Mercè, aquestes quatre persones, el que considerem li dona un poquet al disc forma, però n'hi ha al voltant d'unes 50 persones involucrades.
Hi ha moltíssima gent, sí, l'he liat. Els he liat a tots.
I que els contares?
Que els conti per a liar-los,
sí.
Vols dir? Pues mira... Amb alguns directament els varem contractar, per exemple, Nico Roig vingué a tocar amb nosaltres. Qui més? Però és que ha sigut quasi tot coses per amistat i perquè els ha agradat el projecte. Pues mira, David Soler, que també és el cosí de Mercè Soler. David Soler, per exemple, ell pues, em va fer el regal major, que va ser gravar el pedal steel guitar en la cançó de Limbo Yonki, perquè jo allí només que veia un estil guitar en aquesta cançó. I em va regalar. Moltes gràcies, David, m'encantes. I què més? Està per ahí Miquel Álvarez, que vingui a gravar en la tercera part. Bueno, que això ara després supose que parlarem de la trilogia
sí.
De la Madre Salvaje. Miquel Álvarez, contrabaixista, baixista elèctric, boníssim. Amadeu Moscardó, que ara està també en la banda... què més tenim per ahí? Bueno, Uma...
I després també has furtat per ahí algunes melodies? No només són totes teues, ni alguna que també
sí.
L'ha sembrat algun músic, no?
Sí, bueno, mira, Albert Sanz em va mig regalar una cançó seua que es diu Lluna d'Abril, que, bueno, la vàrem cantar en un concert que vàrem fer junts a duo i me... no ho sé, encara me'n recordava d'aquesta cançó i li vaig demanar si la podia gravar. Em va dir que sí, superbé. I també Santi Peláez, que també està forma part de la banda, del format gran, i va composar una cançó preciosa, i un altre amic, Luigi Cirali, li va posar una lletra. I ens va vindre superbé perquè la va fer en brasiler i ens va permetre convidar a Leo Minax i a Thaís Morell, que són molt amigues, i va quedar una cançó preciosa.
El disc, com has dit, la vau fer en trilogia.
Sí.
Després crec que l'ordre de les cançons en este disc final que ara estàs ja presentant no és el mateix.
No. Això, l'ordre l'ha triat Francesc de la Casa Calva, Francesc Burgos, en l'edició física. I, clar, l'ordre en les edicions digitals que les varen fer en tres parts, el primer EP, segon EP i tercer EP, clar, aquest ordre era el que hi havia.
I per què vas voler fer aquesta divisió en tres EPs?
Pues per una banda, per una qüestió econòmica, òbviament, perquè, clar, ja porta 2 anys, diguem, en el procés de creació... I era difícil de pagar tot això, no? A poc a poc. Però també després vaig reflexionar i vaig pensar que presentar les cançons a poc a poc li donava més li donava com més presència o que igual que la gent se les escoltaria més que tot d'una.
La cançó de l'Estrus és un homenatge a les persones valentes
sí.
I als covards. L'Estrus, jo diria que és un animal covard.
Molt covard. Molt.
Aleshores, perquè és molt valent l'estrus.
No, en veritat, és una imatge del covard, no? L'estrus de valent no té res. Però sí de la persona que està ahí, no? Com pensant en... Pues, clarament. Pues no sé si tu li has dit alguna vegada algo que t'agrada, però no és molt fàcil i no és gens covard dir-li algú que t'agrada, no? En canvi, o algú que no t'agrada, li has dit algú que no t'agrada, també és valent això, no? Dir-li a algú que no t'agrada. Ara, amagar-se és de covard. Parla un poc d'això, aquesta cançó. Però jo volia ficar-li el zoom un poc més lluny, perquè al final no es tracta de dir-li a algú que l'estimes o que no, sinó atrevir-te a fer les coses, no?
Avui quan he obert els ulls he pensat en tu i qui diria que això ho faria avui. No és que em sembla mentida, és que no veia, i si no veus no hi ha revelació. Encara que per tu vindria i entre poca llum mil coses et diria. Espere que demà no t'amagues com ho fa l'estrus. Per la porta i el timbre no ha tocat. Tapadet amb tovallola, busca el teu amagatall. La cadira em fa l'esquena, tu no pares de xiular. El llibre passa pàgina, tots dissimulant. Encara que estàs lluny, ja no tornaria i entre poca llum tot just l'apagaria. Espere que demà no se't quede cara de llum.
Parlaves en este disc, sobre este disc, que era molt pròxim a, per a tu, tenia molt de cantautora. T'agrada aquest terme que molts altres de vegades el rebutgen?
Pues jo sí, quan igual dic que sóc cantautora em refereix més a l'ofici que igual a una sonoritat o a alguna... No sé, no té res a veure. Jo crec que estilísticament el del cantautor també és com el jazz, no? Hi ha molts tipus de cantautors. I, per exemple, els brasilers també instrumenten molt les seues cançons, no? I les produeixen molt. No és la típica imatge de guitarreta i veu, no? Que és igual l'associació que fem quan escoltem el terme cantautor.
Però si tu, per exemple, escoltes a Caetano Veloso i Gilberto Gil, sí. Els dos en la guitarra i les dos veus
sí,
a soles...
Sí, ja n'hi ha prou.
Però vull dir, aquestes dues guitarres ja són molt potents, no són quatre acords i ja està.
Exactament. Jo em referisc a amb això, quan dic soc cantautora, puc dir faig cançons. És el mateix.
Comentaves sobre el teu avi, que tu nasqueres musicalment, per dir d'alguna manera, en l'obrador dels teus avis, que eren forners, i deies, tenia el costum de tocar, entre pastís i pastís, dues culleres de fusta que es posava a la boca i aleshores feia ritmes bastant elaborats, amb els llavis i el so de la veu i de la fusta. Això és com paregut al body, com diuen?
Pues sí, mira, aniria per ahí. Era una mescla de body percussion.
Exacte.
De percussió corporal, vaja. I beatbox, ritmes amb la boca, no sé, era una cosa bastant potent. I el meu iaio també ho feia. Jo ja no, mai ho vaig intentar de fer. Però sí. Aleshores, com que el so que feien les dues culleres recordava el so de les castanyoles, pues castanyoles es va convertir en Banyoles. Saps? No sabem per què. No, jo no ho sabem. I ja érem la família Banyoletes, tots del besavi Banyoles. I ahí teníem l'apodo este.
Abans has comentat que eres, bueno, que tens aquesta part de cantant de jazz, que és la titulitis, però
sí.
Diguem que, a més de la part esta dels Banyoles, o Banyoletes,
sí.
O Castanyoletes.
Castanyoletes, sí.
Tens ahí una altra part, una altra faceta, que comences com a percussionista. Conta'ns un poc com comences, com te n'adintres en aquest món de la música.
Jo crec que la cosa amb la música m'ha vingut més des del meu pare que del iaio, no? Això és l'anècdota que igual pues, ahí en els gens està... Però el meu pare tenia un piano a casa i ell tocava la guitarra, ell es va apuntar a classes de piano, ell anava i feia el tonto en el piano. I pues, primer vaig estudiar al meu poble, a una acadèmia molt menudeta, i la meva profe es deia Mer, que això se'm va oblidar posar-ho en Afant de Pla. Després ja vaig entrar al conservatori, vaig estudiar un poc més acadèmicament el piano clàssic a la meva profe Maria Jesús Helena. I mentrestant... El piano se'm feia un poc dur perquè sempre estava cara a la paret, jo a soles, tocant el piano i feia falta ahí un comboi. I res, també vaig estudiar percussió clàssica. El departament de percussió estava molt bé perquè tenien ensembles, aleshores feien com xicotes grups. I hi havia l'ensemble gran que encara està en actiu, em sembla, que es diu Percumania. I ahir se treballava un repertori tot en instruments de percussió, no només parxes i tal, sinó llàmines, amb marimbes, i... però tota la música es feia amb percussió. I no només música clàssica, també altres estils. Després, quan vaig acabar el grau mitjà de piano, també estava un poc... desmotivada en el sentit que tot el món estudiava o pedagogia del piano o continuava amb el piano. Jo no volia ser pianista, ho tenia molt clar, volia ser músic. I va arribar un moment que el criteri ja el vaig perdre i em donava igual. I volia fer una carrera, diguem, més diferent, perquè anar contracorrent pues, a vegades m'agrada un poquet. I vaig estudiar promoció i gestió musical a Barcelona.
I sobre el tema de la promoció i la gestió, i la gestió, me comentaves que de vegades és difícil, no?, combinar la faceta de músic en la de gestió.
Sí, jo crec que la conclusió a la que he arribat, després d'haver treballat més de 6 anys en la gestió en el seu moment i en molts punts de vista dins de la gestió, clar, algo dins de mi ronronava, o sigui, perquè jo era músic també, no? I allà a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, que és on vaig estudiar aquestes dues carreres que he fet, durant l'itinerari de promoció i gestió musical podies fer assignatures, diguem, de músic. I jo vaig continuar fent cant, piano, bateria, jo anava fent les assignatures que... Vull dir que això no ho vaig deixar mai, però clar, era molt dur estar asseguda en una oficina o fent mogolló de treball de producció, i ho vaig abandonar un poquet la música, encara que en paral·lel feia altres coses, com a hobby ja, no? I de sobte no em va agradar veure'm ahir en què tenia que ser la música un hobby, no?
I què has après de la gestió a l'hora de que tu eres una multiinstrumentista, deixem en aquesta etiqueta?
Vols dir que he après com a músic?
Sí.
Com a des del punt de vista del músic.
A l'hora de quan tu estàs amb un gestor cultural,
sí,
amb un programador,
sí,
amb un mànager...
Sí, clar, tu com que has viscut l'altra part, doncs pots empatitzar el triple igual que una altra persona que no, no? A veure, què he après com a músic? Sobretot a saber moure'm i a saber com tractar a la gent, no? Pues des d'algú que te vull contractar o des d'algú que treballa amb tu com a mànager, des de com afrontar un contracte discogràfic o coses d'esgae. Està molt bé, no?, saber l'altra part. Bàsicament això.
I després, en este diàleg, no?, entre la gestió cultural i la programació, abans me comentaves un poquet este intent de que la gent sempre programa o sempre busca els mateixos músics perquè són famosos. Quina opinió tens tu respecte de les programacions que de vegades a mi me dona la sensació que sempre programen els mateixos i projectes tan interessants pues no són tan coneguts o no són tan visibles?
És lo que t'anava a dir. És molt complicat fer-se visible, però, clar, també és molt relatiu de quina manera vols ser visible, perquè el que parlàvem de que som insignificants en un món molt gran, no? Pues com a músic, imagina't. Tot el que coneguem és perquè va a festivals i està clar que n'hi ha... Pues uns privilegiats que no paren i no paren i no paren. En canvi, altres, una mar infinita de propostes que poden ser interessants, pues mai les arribem a conèixer. O... La meva opinió és que estaria molt bé pues, donar-li... No sé, pues, que igual pues, imagina't que n'hi haguera un noticiari de novetats. Sí que n'hi ha magazines i programes i coses especialitzades que... però no arriben a la majoria de la gent com poden arribar els altres, no? No sé, és complicat. És molt complicat.
Una altra de les teues facetes és la docent i últimament estàs treballant en un mètode que es diu Edwin Gordon. En què consiste este mètode, esta parte one docent?
A veure, jo no només treballo amb este mètode, ¿vale? Jo me faig el meu mètode.
El mètode Mireia Vilar.
Bueno, no, mètode Mireia Vilar tampoc, sense marca. Jo he fet molts cursos formatius, especialitzats en música per a xiquets, perquè m'agrada molt treballar amb xiquets, i pues, he agafat idees d'ací, idees d'allà, i així, pues, ja que faig una ensenyança no reglada... i no convencional, amb tota la intenció de que siga així, pues m'he inspirat en Edwin Gordon. És un de les coses que jo sol treballar a l'aula, no? A veure, com te ho explique?
Com és este mètode Mireia Vilar?
Però vols que te parle d'Edwin Gordon o...?
Bueno, del teu mètode, com
el
tu
meu.
Apliques. Sí.
Vale, mira... Jo el que primer pense és com m'hagués agradat que m'ensenyaren a mi el llenguatge musical, que moltes vegades és molt dens. És com aprendre una llengua. És com aprendre alemany, per exemple. A veure, he fet una analogia ahí un poc animal. Però diguem que no. La música mai s'acaba d'aprendre, mai s'acaba d'aprendre. I n'hi ha certes coses bàsiques, com, per exemple, la isocronia rítmica, que és el tenir dins de tu la pulsació musical d'una manera precisa i inconscient, no? O altres com la entonació de les notes o la expressió de la música, que està viva, no és estàtica. Moltes coses com bàsiques que tal vegada fa temps, perquè gràcies que actualment ja n'hi ha molta gent que està ensenyant la música d'una manera més divertida, pues abans era molt més, diríem, poc pràctic. No era a la pràctica, era a la teòrica. Tu estaves assegut i t'explicaven, mira, la música pot sonar fort, ja, però no ho estic tocant i no ho estic vivint, no, o sigui, saps?
Ja.
Aleshores tot va encaminant cap ahí. Després també a obrir mires en el sentit de que no n'hi ha només la música clàssica, no? I, per exemple, en les classes que jo dono als xiques, faig una mescla de piano, bateria i llenguatge musical, que és tota la pràctica, i treballem cançons de tot tipus. Dona igual, clàssiques, modernes, perquè la música és universal. Va un poc per ahí, la cosa.
Ja per acabar, volia preguntar-te d'una d'aquestes teues estàncies, com si haguem viscut entre València, Barcelona, i després passes 10 mesos en Berlín.
Sí.
10, 11 mesos, no ho tinc clar. Què descobrisses allí?
Ahí, mira, jo me'n vaig anar en plan any sabàtic perquè havia acabat la carrera de cant jazz i estava saturada. Volia explorar. I vaig comprar-me un bitllet a Berlín, Amsterdam i Londres. I la intenció era passar un mes en cada ciutat. A Amsterdam i a Londres ja havia anat diverses vegades, ja ho coneixia un poc, però a Berlín no havia anat mai. I a Berlín va ser la primera ciutat que vaig anar. I em va encantar molt a nivell cultural tota l'oferta que n'hi havia en tots els sentits i sobretot l'escena musical. Vaig alluinar. I aleshores vaig decidir que no anava ni a Londres ni a Amsterdam. Em vaig quedar allí. Vaig trucar a casa a dir, mare, envia'm una maleta. Que jo me quedé així, ¿vale? I volia fer-me a Alemanya i tot, però va poder en mi el fred. Va massa fred ahí.
I allí què vas trobar? Com era aquesta música que trobes allí o aquesta gent?
Sí, la gent. Grans músics i grans improvisadors, perquè, clar, diguem que jo tenia amics ja que havien estat en Barcelona i era gent de l'Institut de Jazz d'allí de Berlín, del Conservatori Superior de Jazz, i, clar, quan se juntàvem a fer sessions o el que fora, era gent del món de la improvisació. I n'hi ha una corrent de free jazz bastant bèstia, no?, en Berlín. I, pues, això, no sé, era com molt innovador, diria jo. Molt innovador i diferent d'on venia.
Esta proposta que estàs presentant tu ara, de Madre Salvaje, podríem dir que dins de l'escena valenciana, a mi me sembla, encara que ara possiblement grups així a pop estan sorgint algun o més, és bastant diferent. Com l'està rebent la gent?
Bueno, me diuen la rareta. Sí, em diuen la rareta, però a mi em dona igual. Home, tota la gent que l'ha escoltat ha tingut feedbacks molt bons. saps? De molta gent que m'ha emocionat molt quan l'escoltava, les lletres, la mescolança, la producció, tot, com que n'hi ha com una identitat, suposo que té un poc, espere que ho estem aconseguint, que tingui una identitat el projecte. Bé, en positiu, jo ho veig en positiu. Sí que és de veres que m'han dit, ai, és que és molt eclèctic, és que tal. Dic, pues millor, a tot arreu podrem anar.
On creus que quedaria bé esta proposta? Jo l'he vist sempre en auditori, però jo crec que en un festival així, en un auditori un poquet més gran, cap perfectament.
Sí. A veure, ara en el format nou que tenim, que és un poc més electrònic, jo hasta ho veig en el sonar, tranquil·lament, Podria, de fet... Ojalá anem a l'any que ve. Bueno, jo el veig... A mi m'han dit que això estaria molt bé anar cap a Sud-amèrica, perquè sona molt a cantautors sud-americans per la producció del disc i per la manera d'arranjar les cançons i tal, no? I això seria com... O sigui, quan arribem ahir, si arribem algun dia... Jo ja podré morir-me, em donarà igual tot, saps? Bueno, no és de veres, tinc moltes coses pendents ahí, no? Però que és com una meta que tinc i que la veig possible.
Però després en qualsevol festival de música pop, no sé si t'interessa aquest tipus de festivals a nivell personal,
sí.
Però jo crec que podria quadrar perfectament.
Jo també, a veure si ens fan cas.
Acabarem amb l'home Balai, qui és aquest home? És un home que passeja amb un mirall, riu tot el que dic i em porta al mar. L'home que em pentina l'ombra i m'agafa la mà. Qui és?
Pues mira, és una cançó que parla de les parelles incompatibles. Ese és el tema, ¿vale? El que passa que s'ha materialitzat en un home, però també n'hi ha dones balai. Vull dir, és una manera de fer veure aquesta temàtica. I ve a dir això, no? Pues, com que és un home que no existeix pràcticament i que tot el que fa és com un rentaplats, no? És com un robot, és un aparato, saps? Però no té vida, no té vida, només estàs tu, només està l'altra persona, només existeix l'altra persona.
Passeig amb un mirall, riu tot el que dic i em porta al mar. L'home que em pentina l'ombra i m'agafa la mà. Parla fluix, no fa soroll ni el nadar. Ai, que m'espera per dinar. L'home que em pregunta com ha anat. L'home que no fa petons per inventar cançons. Diu que tot va bé. Ay, 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 ay sentinam balai. Ai, 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 porta'm a cavall.
Després de conversar amb Mireia Vilar, parlarem uns minutets amb un membre de Badlands, aprofitant que estaran al Mongo Rock el 12 i 13 de maig.
Hola, soy Rafa de Badlands, toco el violín y los teclados. Principalmente nuestro interés en el country y el bluegrass viene de dos de los miembros de la banda, que son Raúl y Mike, el banjo y la guitarra, que son amigos desde el instituto y ellos como vivían en un pueblo que es Benaguacil y como que desde pequeños han interesado mucho en estos géneros y nunca habían tenido la oportunidad de formar una banda que para tocar estos géneros que aquí en Valencia no están muy, muy explotados. Y casi de casualidad se juntaron con May, la cantante, y nada, y acabaron haciendo Badlands y luego llegamos los demás miembros. Más que nada, nos gusta mucho tocar estos géneros porque pensamos que no están muy explotados aquí y es lo que nos nace hacer. A pesar de que nos guste mucho el country clásico y en realidad la esencia de todo eso, dentro del country hay punk, no sé si me entiendes. O sea, el rollo de hacer tres acordes y hacer una canción que sea pegadiza y una canción que sea fuerte en espíritu, en realidad podrías estar describiendo el punk, lo que pasa es que es country. Nosotros, como te digo, hemos intentado hacer lo que nos está saliendo bajo mi punto de vista. Y la verdad es que estamos muy contentos con lo que nos está saliendo, porque ese punto guitarrero viene dado un poco por nuestra trayectoria de los EPs y del disco, en la que en cada EP de la trilogía en la que hemos hecho era un género. Tampoco nos ceñimos tanto al country o tanto al bluegrass para hacerlo clásico de plan cuadrado. Hemos hecho blues, hemos hecho soul, hemos hecho un poco de gospel en el último disco, entonces no estamos ceñidos a esos géneros y en el directo se nota. Nuestras canciones en su mayoría son historias, o sea, son historias, no son canciones de amor o son canciones sobre nosotros, son canciones que sobre cosas que nos han pasado o imaginariamente, o por ejemplo el último disco es una historia que escribimos, o sea, hicimos un libro, teníamos una historia y narramos esa historia mediante el último disco. Y los otros TSPs están muy enfocados hacia la literatura y el cine. I'm going down to the javelin road, into the pine trees, so journey has slowed. Last night our feet were into the mad, my love, but now I'm going down the javelin road. I'm going down to the javelin road, into the pine trees our journey has flown. Last night our feet were into the mad, my love, but now I'm going down the javelin road. Yo hago música desde muy pequeño. Yo empecé a tocar a los 7 años. Entonces, para mí la música es absolutamente todo. Y en concreto, creo que tener una oportunidad de ganarme la vida con esto, aún no puedo, pero estamos trabajando en ello, me parece un sueño prácticamente. Entonces, yo hago música porque es lo que más lo que más me gusta en este mundo. Y os invito a ver nuestro concierto en el Mongo Rock, el 12 y 13 de mayo, que va a estar muy guay.
Fins ací el programa d'avui, i ja vos ho ha dit Rafa de Badlands. Ens veiem al Mongo Rock, a Xàbia, del 12 i 13 de maig. També va un dels grups meus preferits a este festival. Ells són Aurora and the Betrayers. Ens acomiadem amb música de Badlands fins la setmana que ve i a gaudir de la cultura.
Arizona, 1952, where all the children came to sing my blues. In the night I crawled around and looked for someone else, but he would never come to the countryside. Songs for Alice. Alice never cared, 'cause he did never come to the countryside. Stay, I was burned.